Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de l'Enric Sierra, que és el director, que és adjunt al director de La Vanguardia. Ara ho he dit bé. Enric, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, ell sí, és director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, que és delegada d'ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I ens acompanya també l'escriptor i periodista Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Bona tarda, gràcies.
El convidat d'aquesta setmana és el senyor José Montilla. Senyor Montilla, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell va ser president de la Generalitat entre el 2006 i el 2010 i ara és senador de l'Entesa, doncs, al Senat, com molt bé diu això de ser senador. Aviam, jo no sé per on començar aquest dissabte. Hi ha moltíssimes coses, molts fronts oberts. La querella que va presentar ahir la Fiscalia en contra del president Mas, la vicepresidenta Ortega, la consellera Rigau, aquest ressorgir de la crisi interna dins del PSC amb alguns dirigents que volen marxar per fer un partit nou. Aviam, per on vol encetar la conversa, senyor Montilla? Li deixo triar, aviam.
Digui. No, per on vostè vulgui.
Escolti, el que més està candent, el tema de la querella. Vinga. Com ho veu sobre la querella? Vostè va dir que faria costat al president Mas en cas de que es fes efectiva la querella. Ja s'ha fet efectiva. Manté aquest recolzament. Com ho veu el tema?
Sí, sí, jo mantic el recolzament. Crec que la querella és un error. Crec que la querella és difícilment sostenible des del punt de vista jurídic. La prova és que la majoria dels fiscals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també s'han posicionat així. No ha estat, una querella fàcil, per així entendre'ns. Ha provocat polseguera dins de la mateixa fiscalia, no? I la prova de que no, les coses segurament, fins i tot dins de la fiscalia, no estaven tan clares. Per tant, poc sostenible jurídicament i crec que absolutament inapropiada des del punt de vista polític. Vull dir, perquè el problema, estem davant d'un problema polític i els problemes polítics s'han de resoldre políticament. I les coses políticament es resolen no amb fiscals i jutges, sinó que es resolen parlant, dialogant, pactant. I això és el que crec que ha de fer el govern d'Espanya i el govern de Catalunya.
No creu, doncs, que el president Mas i la consellera Rigau i la vicepresidenta Ortega s'assaltessin la llei el dia 9 de novembre, quan, per exemple, el president Mas va dir, escolta, si hi ha algun responsable de tot el que passa d'avui, sóc jo, tot i el que hagi dit el TC, el Constitucional.
Des del punt de vista, jo no he vist el text de la querella, diguem, però tot fa apuntar que, vull dir, vostè sap que la segona querella que es va produir, que jo crec que ja va ser una... Perdó, del segon recurs al Tribunal Constitucional, que des del meu punt de vista ja va ser desencertat, el govern va pretendre, el govern espanyol, que el Tribunal Constitucional es pronunciés de manera expressa sobre determinades qüestions i hi hagués un apercibiment directe dirigit, en aquest cas, al govern de Catalunya. I aquesta qüestió no la va considerar el Tribunal Constitucional, però alguna cosa serà. Vull dir, jo crec que, per tant, no penso... El que penso que s'ha de fer, si ets conscient que tens un problema, jo, és la primera qüestió que el govern d'Espanya hauria de tenir clara, si hi ha un problema. Si no hi ha problema, doncs, clar, no hi ha res a solucionar, però si hi ha un problema, i un problema no menor, i no és un problema de Catalunya, sinó que és un problema de Catalunya i d'Espanya, és reconèixer el problema i tractar de solventar-lo, i no és, i és de solventar-lo com es solventen les coses polítiques, que és dialogant, que és parlant, no és amb querelles. Jo crec que al contrari, jo vaig dir que és una manera com si es volgués com si hi hagués un incendi, i la manera d'extingir l'incendi doncs fos ficar una mica de gasolina, francament. Crec que aquest és l'efecte que té la querella, no?
Cal veure qui provoca l'incendi també, president Montilla.
Sí, però miri, què vol que li digui? Repassi el que han dit moltes persones significades, no? Del món independentista. No els he vist plorar per aquesta querella, m'entén vostè? Vull dir, no. Jo crec que hi ha una persona, diguem, que em deia, si hi ha una querella, el que li hauran fet és la campanya a l'Artur Mas. d'estar una mica a la defensiva després de tot aquest procés, l'hauran convertit en, bueno, l'hauran reforçat clarament com a candidat per les properes, pròximes, i ja veurem si precipitades o no, eleccions catalanes.
En aquesta línia, divendres vam veure una enquesta que tenia un diari de Barcelona, doncs, que era una mica per aquesta línia, el president Mas, Artur Mas, que havia remuntat posicions envers anteriors enquestes, que duen a menjar com a Convergència com a segona força i cap davant esquerra, en fi, una mica així. Obrim micròfon ja, Joan Maria volia preguntar, Maria Jesús i Enric, en fi, tu
això de l'enquesta del periòdico donarà per molts.
Sí, no, al fil de que deia el president Montilla, no?
La pregunta va per un altre costat, senyor Montilla, bona tarda. Després de presentar-se la querella per part de la Fiscalia, el govern català ja va parlar per boca del seu portaveu, el senyor Homs, que va dir que el procés seguia i que, a més, no volien formar part d'un estat que es querella per facilitar la llibertat d'expressió. Aquestes són les paraules que va utilitzar ahir Homs, i que veia que el procés tenia més força que mai. Algú ha dit que la fàbrica d'independentistes és el Partit Popular i la seva actuació amb tot aquest procés. Després de la presentació d'aquesta querella, vostè creu que hi ha també un abans i un després? Què pot passar a partir d'ara?
No,
i després d'aquesta declaració d'intencions del senyor Homs?
No, un abans i un després tampoc no cal. Vull dir, tampoc hem de mitificar les coses, no? Aquí tenim una tendència a que tot sigui històric, no? Cada dia hi ha alguna cosa històrica. Però jo crec que és un fet molt greu, diguem. Dic que és un fet molt greu perquè tampoc hi ha precedents a aquest respecte, no? Una querella d'aquestes característiques per als delictes, per al que per tresos delictes, no, per al que es fa. I és obvi que això, els que diuen que això ajuda a l'independentisme, jo crec que tenen raó. I ara repeteixo, no penso tampoc que hi hagi un abans i un després. Inevitablement, ho pensin un o ho pensin uns altres, els dos governs estan condenats a dialogar i acabaran dialogant. El problema és que no sé quan serà i els costos que haurem tingut que patir, no? Però el diàleg s'acabarà imposant, jo estic absolutament convençut. Les coses en democràcia solventen dialogant. Quan hi ha règims que no són democràtics, doncs, i en fi, a la història tenim altres exemples, els problemes polítics s'acaben dilucidant mitjançant la violència. Afortunadament estem al segle XXI i estem a Europa, i això jo estic convençut que ens ho dirà.
Doncs clar, el senyor Homs diu que el procés tira endavant amb més força que mai, i a més
bueno, això coincideix amb el fet. Què vol que digui el senyor Homs que se l'envainen? No, vull dir, no.
Amb el fet de que
el que dirà és que tira endavant el procés. Què vol dir tirar endavant el procés? Què vol dir?
Que no es fa por res i que continua, i més tenint en consideració...
No dirà, ara ens la envainem, tenim por i tal, és normal, vull dir, o sigui, cadascú juga en això les seves cartes, i el que estan preparant, doncs m'imagino que és l'avançament de les eleccions. Vull dir, si Convergència estava, i això lliga una mica amb l'enquesta aquesta de la que parlàvem abans, no?, per darrere d'Esquerra Republicana, la gestió feta per el president Mas, cal dir-lo, del tema de la consulta o del procés participatiu, la consulta reconvertida en procés participatiu, està clar que ha comportat un reforçament de la seva figura davant del seu competidor, en aquest cas Esquerra Republicana, que anava per endavant. I per tant, doncs és normal que es reafirmin en la seva proposta i en la seva aposta. Jo crec que això és tàctica electoral, vull dir, aquí no ens enganyem, estem parlant de poder i estem parlant de les properes eleccions i del paper que juga cadascú, vull dir, no és...
President,
qui surti d'aquestes eleccions haurà de negociar. I el govern a Espanya que hi hagi després del que hi ha ara, que serà, no sé de qui serà, però segurament un govern sense majoria absoluta, doncs tindrà que negociar.
President, bona tarda. I, la darrera vegada que l'Estat es va querellar amb un president de la Generalitat, ara fa 30 anys, li van succeir tres majories absolutes d'aquest govern de la Generalitat. Va ser el senyor Pujol, amb el cas Banca Catalana. És veritat que va ser un procés diferent, aquell va ser un procés, diguéssim, de tipus econòmic, i aquest és un procés clarament de tipus polític. Per tant, aquí podria haver un canvi, i aquest seria una miqueta el marc de la pregunta, un canvi d'orientació en l'esdevenir electoral. És a dir, no és el mateix anar a unes eleccions on hi ha tota una sèrie de programes diferenciats i on hi ha, diguéssim, una disparitat ideològica, a unes eleccions en la que pot comparèixer un presumpte màrtir que ha estat, doncs, querellat pel govern de l'Estat amb una planificació política clara en relació a un objectiu sobiranista. Amb aquest dibuix, com queden la resta de partits, per exemple el Partit Socialista?
Bé, jo crec que tractar de trobar un cert paral·lelisme entre els anys 80, diguem, i la querella catalana, i aquesta no té cap sentit. Les raons eren evidentment unes altres, i certament no és el mateix si hi ha uns motius polítics. En aquest cas, el president de la Generalitat és en tant que president de la Generalitat que se li posa la querella, no en tant el que havia fet com gestor de no sé qui, vull dir, amb anterioritat a la seva presidència. Per tant, són qüestions absolutament diferents. Jo crec que, evidentment, ja ho he dit, no? En principi, aquesta és una querella que no sé l'objectiu que busca el Partit Popular, si és tractar de contentar la seva parròquia aquí, si és llançar un missatge cap als sectors més de dreta extrema que té la resta d'Espanya, però en qualsevol cas una de les conseqüències és que reforça, diguem, a l'independentisme, i per tant dificulta objectivament el necessari diàleg i negociació que des del meu punt de vista s'acabarà imposant, perquè les coses resolen a tiros o parlant, i com això dels tiros ha passat a la història, doncs s'haurà de resoldre parlant.
I afableix les altres opcions com la seva?
Evidentment, perquè tot el que sigui polaritzar, tot el que sigui confrontar, tot el que sigui negre o blanc, doncs dificulta el paper dels partits que, vull dir, que ni avalem de cap de les maneres el que significa en aquest moment la posició del Partit Popular i el seu aval i incitació a la querella, ni tampoc apostem per la independència. És obvi que això debilita objectivament els espais més centrals de la política catalana, no? Els que no volen trencar, vull dir, els que volen, doncs, tendir ponts, una cosa difícil a curt termini, però que jo crec que a mig i llarg termini s'acabarà imposant.
Sembla que la tercera via és com l'utopia ara, no? Ara el més, no? Ítaca és com una tercera via, seria el terme mig. Jo la meva pregunta aniria per... Vostè va acunyar l'expressió desafecció ciutadana envers les institucions i la política. Jo no sé si pensa que l'independentisme que ara està en augment és conseqüència d'això, o hi ha una part, diguem-ne, generada de forma in vitro, vull dir, de forma artificial. I després, què opina respecte als seus excompanys de govern que han donat el salt a unes postures més sobiranistes, més apropades a l'independentisme, com són l'exconsellera Tura, Geli, Castells?
Bé, jo crec que l'independentisme ha crescut per diferents raons, diguem. Hi ha unes raons que tenen relació amb els temes més lligats directament a l'autogovern, que tenen relació, pues, amb les dificultats per negociar amb el govern espanyol, que tenen relació i un origen, jo crec que important, vull dir, va ser un abans i un després amb la sentència del Tribunal Constitucional, que tenen després relació amb el que ha estat una actitud d'hostilitat al llarg d'aquesta legislatura al govern del PP. Només cal repassar les lleis que s'han fet i l'orientació clarament recentralitzadora que tenen totes aquestes lleis. La més coneguda, la d'educació, però vull dir, és l'educació, la d'administració local, la dels ajuntaments, l'Arsal, vull dir... també l'independentisme creix perquè apareix com una solució màgica als problemes més globals del país. Els problemes que tenim a Catalunya i que té la resta d'Espanya i que té molts altres països d'Europa, que són els derivats de la crisi econòmica. Aquí s'intenta traslladar un discurs de que amb la independència tot això estarà solucionat. L'atur, la llum serà més barata, en fi, vull dir, no haurem de fer retallades, un món meravellós. Vull dir, bueno, si hi ha gent que en un context d'incerteses, de crisi, de manca d'esperança, vull dir, això apareix com una utopia, diguem, però com una utopia segurament possible per molts d'ells. I això incentiva i fa créixer també l'independentisme. O sigui, jo crec que l'independentisme veu de tot això, eh? I per això pues, ha crescut segurament no tant com alguns es pensa, perquè vull dir, això també cal relativitzar les coses, reconèixer la seva importància, però també relativitzar-la. La majoria de la societat catalana, vull dir, no va anar a votar. Això no vol dir que estiguessin en contra, vull dir, però no van tenir motivacions suficients com per participar en aquest procés participatiu, malgrat que d'unidor la participació que va tenir, que jo crec que en aquest sentit també cal, ni cal minimitzar-la com fan alguns, ni cal presentar-la com si això fos el que pensa la societat, el conjunt de la societat catalana, perquè la societat catalana són els que van anar a votar i els que no van anar a votar, no? Jo crec que això és una mica el que explica el creixement de l'independentisme, tots aquests factors, i aquí s'expressa més aquesta situació, pues, aquesta percepció de desesperança, mitjançant l'opció independentista, i altres indrets s'expressa pues, preferencialment cap a formacions polítiques més antisistema, diguem, siguin d'una orientació ideològica o d'una altra, depèn del país, no?
El Mundo Podemos.
I els seus companys, excompanys del govern, per què han donat aquest salt?
Jo no ho sé, això se l'hauran de preguntar a ells.
Però vostè tindrà una opinió.
No, jo crec que la gent...
Segur que parla amb algun d'ells.
Jo crec que la gent és... està en el seu dret de poder canviar d'opinió. I a mi, si hi ha gent que... avís ara pues, que pensen que l'opció és la, en fin, que és possible la independència, i si s'han tornat independentistes estan al seu dret.
Però ho entén vostè? O li dol que hagin donat l'esquena al partit?
No, que vostè jo puc entendre l'evolució de les persones d'aquestes i d'altres que evolucionen cap a altres direccions. Vull dir, una altra cosa és que ho pugui compartir. Jo no he canviat, jo no m'he tornat independentista. Vull dir, jo puc veure la complexitat de la societat en la que estem, però vull dir, considero el que em considerava fa uns anys, vull dir, no, fa molts anys ja, per cert, no? I per tant, jo no ho soc, però jo respeto la gent que pren aquesta opció.
Sí. Daniel, enllaçant una mica en això, efectivament, com deia, una part important de la població catalana no va anar a votar, tot i que van ser molts els que van votar el 9 de novembre, però pensa que possiblement una gran part no és independentista del país. Però el que sí, jo crec que és cert, és que com a mínim la que està mobilitzada sí que és la independentista.
Això és evident.
Potser no estan, però no estan mobilitzats. Hi ha vegades, o en moltes coses, qui està mobilitzat en això o en altres coses porta uns resultats que els altres potser són més nombrosos, però que estan passius. Vostè creu que, davant d'aquest aspecte de, diguem-hi, si s'arribés a produir, sigui unes eleccions d'aquestes plebiscitàries, que per tant signifiqués, de fet, plantejar el sí o no respecte a l'independentisme, o un referèndum, vostè creu que, com a no independentista, que si és a temps perquè una majoria vota no a la independència?
Jo no ho sé.
No, en tot cas,
una
percepció,
és que,
una convicció.
És que els, si ens atenem al que ha passat allà on s'han produït referèndums d'aquestes característiques, referèndums legalment convocats, no un procés participatiu, sinó un referèndum. Un referèndum que el resultat sigui reconegut per la comunitat internacional. Vull dir, a Escòcia o a Montenegro o al Quebec també, fins i tot, no? La participació ha estat molt elevada, el 80 i pico, 90%. Vull dir, I per tant, amb un grau de participació així, pues, segurament, evidentment, jo no dic que la diferència que hi ha entre el procés participatiu i una participació d'aquestes característiques, tots serien vots del no, això no ho sabem, però en qualsevol cas, la meva impressió, diguem, avui, és que no, un referèndum a Catalunya no el guanyaria els partidaris de la independència, però és la meva opinió, la meva percepció, i segur que hi ha persones que pensen el contrari. Les eleccions plebiscitàries, les eleccions plebiscitàries no existeixen, perquè plebiscit és un sí o un no, és un blanc o un negre. Vull dir, hi ha unes eleccions, es presenten partits, i normalment es presenten més de dos. Quan hi ha en una democràcia, vull dir, no es presenten dos partits, normalment hi ha més partits, no? I es presenten, vull dir, amb molts matisos, vull dir, i no parlant exclusivament d'un tema, eh? I per tant, doncs, ja ho veurem. El que està assegurat aquí quan hi hagi eleccions és que, segurament, de partits i de partits que tinguin després presència parlamentària, hi haurà més dels que hi ha ara. I per tant, vull dir, cal relativitzar el concepte aquest de plebiscitari. Una altra cosa és que hi hagi gent que li interessi només parlar d'un tema. Que jo entenc el govern, la seva gestió durant aquests 4 anys, home, des del punt de vista estrictament de gestió del govern, molt brillant no és. Pues, si es parla del procés i de la consulta i de la independència, pues, millor, no? Perquè no, així no es parla d'altres problemes, no? Que no han estat capaços de resoldre, no? Ho dic que amb tota la cordialitat, ja ho intentaran, és legítim que ho intentin, eh? Però les eleccions plebiscitàries en un sistema democràtic no existeixen, i per tant hi haurà moltes opcions, moltes paperetes, i la gent podrà optar, diguem, i només em costa, estic segur que els partits només no parlaran només d'un tema, sinó que parlaran d'altres, òbviament, perquè cada partit té no només una manera de veure el tema nacional i de l'autogovern, sinó també maneres diferents d'entendre la societat, de representar valors diferents, de tenir programes econòmics diferents, i per tant estic convençut que el debat, malgrat que algú els interessi que només sigui sobre un tema, serà sobre més temes. Estic convençut.
Al final tot acaba menjat pel tema de l'independentisme, eh? Ho hem vist aquests últims anys a Catalunya, aquests últims 2-3 anys, eh?
Sí, això ha estat així, però...
Ha estat així, eh? Ni sí. Crisi, ni retallades, ni res, eh?
No, aquí tot s'ha acabat amb la consulta. Ja les pateixen, ja. Les pateixen, eh?
La gent.
La gent, sí, sí. I el que tingui fills el pateix a l'escola, o el que tingui, es posi malalt, pues el patirà si va al CAP o a l'hospital. Però jo crec que inevitablement aquests temes també estaran a la campanya electoral.
Ja ho veurem. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte del Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Enric Sierra, Joan Maria Calvera, el convidat d'avui, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, actual senador per l'Entesa, i volia preguntar al Joan Maria i després a l'Enric. Endavant, Joan Maria.
Abans de fer-li la pregunta, que va de prospeccions electorals, i respecte al que ha dit el Daniel Arasa, sí que és cert que està més mobilitzat l'electorat independentista, però d'intents per mobilitzar l'altre ja n'hi ha hagut. Recordem els darrers 12 d'octubre hi ha hagut convocatòries que han estat secundades també per Partit Popular i Ciutadans, i a l'11 de setembre fins i tot, que algú va considerar una provocació, jo no m'hi afegiré per aquesta afirmació, que també va tenir el recolzament que va tenir. Per tant, intents de mobilitzar aquesta ciutadania n'hi ha hagut. El que passa que ha estat un fracàs.
Els que estan menys mobilitzats,
sí, però sobre això un apunt,
la gent té por, eh? La pressió és molt gran. Bueno, perdó, president, parli.
No, jo crec que en això de la mobilització, cuidado, eh? Perquè mireu, a mi m'explicava un col·lega vostre, diguem, que va estar cobrint recentment el referèndum d'Escòcia, que diu, ostres, allà costava veure, diu, pancartes del sí, no hi havia moltes, del no, no hi havia. El no se le veia desmobilitzar, no hi eren, però van anar a votar i van guanyar. Cuidado. amb la mobilització no podem comptar. Mireu, jo encara me'n recordo les primeres eleccions democràtiques. Alguns de vosaltres segur que no, perquè alguns sou més joves, però al 77 l'acte més concorregut es va celebrar al passeig de Maria Cristina, i va ser l'acte d'Esquerra per Catalunya, que era Esquerra Republicana i el Partit del Treball. Ells comptaven que exclusivament amb l'assistència d'aquest acte els quatre diputats els treien, i va sortir Heribert Barrera. Cuidado, cuidado amb la mobilització, perquè a l'hora de votar vota la gent que es mobilitza en manifestacions, gent, i la gent que no es mobilitza, vull dir. Jo no faria un paral·lelisme, diguem, en això, diguem, equiparable, diguem. La mobilització en unes eleccions depèn de molts factors, i depèn de la percepció que tingui la gent del que s'està jugant. Amb aquestes mobilitzacions que ha implementat algunes organitzacions civils, jo crec que la gent encara no té, la majoria de la gent dels ciutadans de Catalunya saben que encara no s'està jugant això de la independència de veritat. El dia que s'estigui jugant de veritat, crec que la mobilització serà una altra,
Li quedava pendent la pregunta al Joan Maria,
fet aquesta... Està clar que els que no es mobilitzen no serà per por.
La pressió aquí, és molt gran, por aquí, a que la aquí, gent pensi aquí, que no estan integrats, últims, que no formen part d'un país, Maria Jesús, perquè clar, la pressió constant en... No,
I que pots tenir problemes després.
Clar, els últims, que s'ha parlat català...
Problemes aquí n'hem tingut. Els que estaven en una mesa electoral al 9N, que van entrar uns de l'extrema dreta i van trencar l'urna. I a Madrid...
Però és una anècdota que van entrar...
Cada dia el PP té atacs a les seves seus. No parlem de coses...
Hi ha hagut mobilitzacions de més d'un milió de persones i no s'ha trencat ni un vidre. No, en aquell que se senti amenaçat...
Jo no he dit físicament, he dit amenaçat en el sentit de que és una persona integrada a Catalunya, una persona que parla català, que ara s'ha de, no, de portar per aquesta corrent majoritària. Hi ha gent que no vol problemes. Si jo no dic que tinguin raó o no, o que sigui covard o no, és que simplement hi ha gent que no vol conflictes i no es mobilitza perquè està vivint a un lloc o el seu govern només parla de la independència.
Jesús,
un govern que hauria de governar per tothom.
Quina és la pregunta per vostè, senyor Claveguera?
No parla de violència.
Maria Jesús, pensem un moment.
Aviam.
El protagonista del programa és el senyor Montilla, al que li hem de fer les preguntes. Senyor Claveguera, pregunta al senyor Montilla.
Senyor Montilla, totes les enquestes donen tendències als partits fins ara majoritaris, aquells que diem tradicionals, a anar a la baixa. És el cas del Partit Popular, és el cas del Partit Socialista Obrer Espanyol, és el cas a Catalunya de Convergència, i és el cas del PSC, que és el que amb aquesta guerra de descens constant, el que ha perdut més llençols en cada bugada. L'enquesta d'ahir del periòdico, em sembla, si no ho recordo malament, el deix en 10 o 11.
10-11.
10-11, quan havia sigut un dels partits, no un dels partits, el partit més votat en moltes eleccions a Catalunya. Tant el Congrés de Diputats com amb alguna elecció a la Generalitat, al Parlament de Catalunya, el que més vots havia tingut. Què li passa al PSC? Vostè que ara ho veu una mica des de la distància, que no ocupa cap alt càrrec dins del partit, què s'ha fet malament dins del PSC perquè la realitat sigui aquesta?
Sí, no, cap càrrec al PSC, diguem. Sí, que no, ni alt ni baix. Jo crec que el PSC és qui més pateix precisament aquesta polarització de la societat catalana, i per tant és normal que també aquest desgast, no amb la mateixa proporció però d'unidó, el tingui Convergència. Les enquestes li donen 30 i pocs escons quan ara té 50, i quan fa dos anys tenia 60, vull dir, o sigui, 62. Per què? Pues perquè són els espais centrals els que més pateixen. Quan les coses són blanc o negre, defensar matisos és molt difícil. quan hi ha gent que pensa que els seus problemes trobaran solució amb propostes de caràcter unilateral en un cas, unilateral en els dos casos, perquè no estarien basades en el diàleg i la negociació, doncs és difícil que els que pretenem aportar matisos, perquè sabem que les coses són complexes i que això, malgrat la crisi, malgrat la desil·lusió de la gent, malgrat la manca d'esperança, al final no hi haurà més sortida per al problema de la relació Catalunya-Espanya que el diàleg, doncs ho tenim molt complicat i és normal que siguin els que més patim. Jo no diré que no, segurament no amb la contundència que expressen les enquestes, però és normal que les expectatives electorals d'aquests partits no siguin bones, i especialment del PSC.
Però quina teràpia pot resoldre
la teràpia jo no, a mi no em pertoca, perquè jo ja no, en fi, no estic a la direcció del PSC ni em dedico a... Però és...
Ara està a la direcció de la Fundació Campalans.
Tenir les idees clares, tenir un projecte i ser capaços de mantenir-lo malgrat les adversitats temporals. I jo no crec tampoc en això de... com hi ha una dita castellana que diu ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Bueno, pues no. No necessàriament cal anar a rebufo del que potser és la moda predominant o el pensament predominant. A vegades fer política és saber anar contracorrent i saber que en un determinat moment pues, seràs minoritari, i que això no vol dir que segur que després seràs majoritari. Ho seràs si les coses les gestiones bé, i a més si les circumstàncies a més t'ajuden.
Per tant, està dient que el PSC no ha assumit riscos.
El PSC ha assumit riscos, diguem. Jo crec que ha assumit riscos, evidentment, i que defensa una posició que no és fàcil en molts pobles de Catalunya, especialment en les poblacions petites i mitjanes, on no és fàcil defensar fer el discurs del PSC. Ho dic per això que parlàvem abans de la por ambiental. La por ambiental, que no són amenaces, hi ha coses més subtils, vull dir, que és el desig també de la gent de formar part, no?, d'una comunitat, de no buscar-se enemics, de facilitar la convivència. No és fàcil en aquest moment defensar el PSC, i per això jo crec que la gent que ho fa té molt de mèrit. I malgrat que jo no formo part de la direcció, diguem, ja saben que amb mi poden comptar sempre des d'una línia que no és la primera ni ho serà.
Sí, jo una doble pregunta que enllaça amb el que acaba de dir el Claveguera en relació al si vostè es penedeix, o sigui, aquí s'ha explicat que tot això ve del fracàs del nou estatut, el fracàs, diguéssim, sobretot impulsat pel Tribunal Constitucional, que el va raspallar amb molta inducció per part del senyor Guerra, Alfonso Guerra, que ho va expressar en aquests termes, no?, que li passaria el ribot. Jo no sé si vostè es penedeix d'alguna cosa en relació a aquella fase en la que vostè sí que tenia un principal protagonisme en el Partit Socialista, diuen en castellà d'aquellos polvos estos lodos, i si es penedeix o no, i després, ara, si la proposta que fa sobretot el Partit Socialista Obrer Espanyol, avalada també pel Partit Socialista Català, d'una reforma constitucional és creïble amb aquest background, amb aquest precedent que vam tenir.
Bé, jo el que dic és que la redacció i l'aprovació d'un nou estatut per Catalunya va significar un pas endavant en l'autogovern, sens dubte. Abans que parlaven de la simetria, doncs hi ha competències que tenim aquí gràcies al nou estatut que no tenen altres. Vull dir, havia citat la inspecció de treball, ho recordo perquè va ser una de les últimes transferències durant el meu govern, i això va ser possible perquè el PSC s'ho va prendre en sèrio, perquè aquí majoria Convergència havia tingut durant 23 anys i majoria absoluta, lo hagués pogut impulsar, no ho va creure pertinent. I va ser possible perquè a més hi havia una majoria socialista a Espanya. Això sense dificultats, no, amb moltes dificultats, perquè va haver-hi gent que ho va combatre des d'un primer moment. Cal recordar la recollida de signatures del Partit Popular en contra de l'Estatut, no? Vull dir, i cal recordar el recurs que ho va formular, no, el senyor Afonso Guerra, diguem, que ja en aquell moment tenia, doncs, estava una mica en un segon paper de segon, un paper, i que es va ofenar de lo del Ribot quan no va pintar res en la tramitació de l'Estatut, i parlo amb un cert coneixement. La Comissió Constitucional va validar el que ja havíem acordat les parts que negociaven a l'Estatut a aquest respecte, no. I ell, en aquelles taules, el senyor Guerra no va aparèixer mai, diguem. Però qui va fer el recurs és el Partit Popular, i el Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre el recurs que havia formulat el Partit Popular, que va intentar torpedinar des del bon moment, fins i tot va intentar que l'Estatut no fos admès a discussió en el Congrés dels Diputats en la seva tramitació. D'aquellos polvos estos lodos, no? No només la sentència explica la situació actual, però en gran part sí, perquè es va veure, va ser la primera i única vegada des de que tenim democràcia i tenim Constitució que una llei orgànica aprovada per el Congrés i el Senat per majoria absoluta i aprovada per el poble de Catalunya, en aquest cas en referèndum, després ha estat retocada per el Tribunal Constitucional. No hi ha hagut més. Cap, no trobarà vostè cap. I això, doncs, va tindre les conseqüències polítiques que tots coneixem. Diguem, allà va haver-hi un abans i un després, jo crec, de manera molt clara.
Per tant, si tinguéssim la màquina del temps, tornaria a fer el mateix que va fer?
Jo crec que sí, que era necessari avançar en l'autogovern, que era una cosa raonable. La prova és que l'Estatut abans de la sentència va estar vigent durant en la seva totalitat, vigent continua ara, no? Però vull dir, durant 4 anys, i aquells que deien que amb l'Estatut es trencava Espanya, doncs va estar funcionant durant 4 anys i Espanya no es va trencar, malgrat que jo recordo com a president de la Generalitat que vaig tenir una querella, jo també vaig ser querellat por manos limpias por querer romper Espanya, vull dir, una querella que es va arxivar, però vull dir, es va produir aquella querella. Bé, Espanya no es va trencar.
I ara és creïble l'oferta que fa el PSOE?
Jo crec que és creïble i és de les... Jo no diré que la resta siguin impossibles. D'impossibles hi ha poques coses, no? Però és la que té més possibilitats. Sobre la base de que qualsevol cosa haurà de ser pactada, vostè què creu? Que les forces majoritàries d'Espanya pactaran abans una independència que una reforma de la Constitució amb un cert blindatge de competències, recollint, diguem, un sistema singular per el que fa al refinançament i reforçant i blindant i reconeixent d'alguna manera les singularitats nacionals de Catalunya, la llengua, la cultura, el dret civil propi, la denominació de nació. Jo crec que això és més possible, pactar-lo i negociar-lo, que la independència. Vull dir, i la independència, doncs, és, bueno, hi ha gent que pensa que igual es pot pactar, però jo, coneixent una mica, que conec també la resta d'Espanya, no ho veig possible. Clar, també et pots independitzar si ets més fort que l'altre. Vull dir, jo sé que hi ha gent que pensa, doncs, que Catalunya és més, no, que ho pot fer unilateralment, que ens reconeixerà la comunitat internacional, que... Vull dir, bueno, doncs, sí, hi ha alguns que venen això. Vull dir, jo això no sé, jo he viatjat una miqueta i no veig que això sigui possible.
Jo tampoc veig gaire entusiasme federalista a Catalunya, senyor Montilla.
No, però miri... les coses són com són, diguem. Jo el que sí que crec és que la majoria de la ciutadania de Catalunya està insatisfeta amb l'autogovern que tenim i amb l'encaix que hi ha de Catalunya i Espanya, i això li haurem de trobar una solució, i per mi no és la independència, perquè crec que no només perquè no sigui possible, sinó perquè crec que no seria bona per Catalunya. I a més, també ho crec, seria molt més difícil, no?, de pactar i de negociar amb Espanya que una millora substancial de l'autogovern mitjançant una reforma de la Constitució, això sí, perquè ja de l'Estatut, com ja estem una mica, va passar el que va passar, doncs es tracta de prendre les caucions.
Daniel i Maria Jesús, vinga.
De fet, anava en la mateixa línia, que és difícil, encara que la proposta federalista jo crec que té molt de pes, i és molt lògica, donar un país tal com és el país, el que passa que federalitzar-se, si hi ha gent que no es vol federalitzar, és molt difícil, no? I aquí no sembla que els que estan per la independència poden estar cap federació, confederació, ni res, no? Però volia també enllaçar una pregunta anterior, això potser com a reflexió, o si vol afegir alguna cosa, és, tenint en compte el que va passar amb l'Estatut i demés, vostè estava al front d'un tripartit, i sembla que el PSC ha sigut el que ha rebut les garrotades respecte al desgast que va produir, com tot govern, el tripartit. Sembla que els altres han sortit de rosites, sobretot Esquerra, i tot que sembla que les coses que poden no van anar bé les hi han atribuït al PSC i sembla que els altres han sortit molt bé. Li sembla que això ha anat per aquí o no ha sigut exactament així?
Això tampoc és ben bé així, no? Primer, jo crec que, òbviament, una proposta de reforma de la Constitució i en una línia federal és segurament menys èpica, no?, que la independència, no? Això és, però en qualsevol cas penso que és molt més possible, no? Després, el que això els plats trencats els hagi pagat el PSC tampoc és ben bé així. Jo, si fem una foto ara, segurament es podria deduir això, però cal fer la foto, diguem, a l'any 2010, les darreres eleccions en les que jo sóc candidat. Cal recordar que Esquerra Republicana no surt precisament ben parada. Esquerra Republicana treu 10 diputats. 10. Tenia 21. Per més de la meitat. Iniciativa també té un retrocés. El PSC també, però vull dir, no, comparativament, qui té el retrocés més important no és el PSC en aquelles eleccions. És Esquerra Republicana. El que passa és que després han continuat passant coses, que és el que cal tenir present, no? I no només des del punt de vista de la relació Catalunya-Espanya, sinó també de la crisi econòmica, que jo crec que té un factor, que és un factor també determinant, vull dir que conjuntament amb aquest, vull dir, amb el fet de les persones que entenen que la relació Catalunya-Espanya ha anat a pitjor i hi ha un problema d'encaix, també hi ha molta gent que ha anat evolucionant en un determinat sentit perquè veuen que a l'estat espanyol, que Espanya d'això de la crisi tampoc ens ajuda a sortir. El problema és que jo sóc dels que pensa que sols tampoc seríem capaços de sortir molt millor. Depèn, evidentment, de qui gestioni, qui piloti, no, el procés, eh?
Abans parlava de lo difícil que és que el PSC governar o estar present a poblacions petites, mitjanes. Quan es van votar mocions sobre el 9-N, sobre el recolzament al dret a decidir, el PSC va votar de forma, de totes les formes possibles. Sí, no, abstenció, no van a votar. Això és el que realment és l'errada del PSC, o sigui, no tenir una postura unànime. Això de la llibertat de vot és molt maco, està bé, però a lo millor la gent al carrer no ho entén. No sé si el problema del PSC és això, de tenir una postura unànime respecte al dret a decidir o al 9-N o a la independència. Està clar que no és un partit independentista, però
no a tot arreu es va votar el mateix text. Llocs que es va votar a favor d'una consulta legal i acordada, vull dir, figura el programa del PSC. Sí, no a tot arreu es va votar la mateixa, i certament, no, el fet de donar una llibertat de vot pues comporta, entre altres coses, que la lectura del posicionament no sigui homogènia, no sigui o es pugui plantejar que hi ha problemes de coherència, no? Però d'alguna manera això reflectia també la pròpia pluralitat del PSC, que ha estat un partit plural, capaç d'aglutinar sensibilitats diverses a l'entorn del catalanisme, del socialisme catalanista, diguem, progressista i d'esquerres. però amb diferents matisos, eh?
Però en un moment que és blanc o negre, jo ja sé que la tercera via és una via...
És que això és el que alguns volen que juguem, blanc o negre, però jo això fins i tot avui em resisteixo. Les coses no són blanc o negre i no acabaran sent blanc o negre al final, si no ja ho veurà vostè.
Problema de comunicació, vull dir, sempre es diu que el PP no té una estratègia de comunicació bona, el PSC tampoc.
Perquè no es pot resumir en blanc o negre, l'has d'explicar. I això és més difícil a la societat en la que estem, no?
Escolteu, 5 últims minuts de programa, dues preguntes, Joan Maria i en Ramon.
Molt ràpid, molt ràpid. Hi ha un tema que ha preocupat, sobretot per la seva resolució, als catalans. Ja sé que vostè ara s'ho deu mirar des de la distància, però és la plataforma Castor, el problema Castor, no? Tal com s'ha resolt, que ha propiciat una demanda del govern de la Generalitat per la forma com s'ha resolt i que farà que durant 30 anys o 25 anys els ciutadans hagin de pagar la seva factura de gas, una cosa que no els hi pertoca. Ja sé que vostè no era ministre d'Indústria, però entre el 2004 i 2006 sí que ho era, i en aquella ocasió el govern del Partit Socialista Obrer Espanyol va declarar el projecte com a urgent, la qual cosa va permetre que se saltessin molts tràmits burocràtics. En aquella mateixa època l'Observatori de l'Ebre va fer un informe que contemplava el risc sísmic. Tal com s'ha resolt el tema i donada les circumstàncies en les que s'ha produït i des de la distància, senyor Montilla, ja sé que abans he dit que si tingués la màquina del temps faria el mateix respecte de l'Estatut que va fer, però ara si la tingués amb això, amb el tema Castor, com actuaria vostè des del Ministeri?
Des del Ministeri, si em permet, des de la Generalitat, perquè jo després vaig ser president de la Generalitat i alguna cosa vaig dir del Castor també. Ho dic perquè convé contar tot la pel·lícula completa, no? Perquè si no és... Això del Castor ve de lluny, diguem, ve de l'etapa de l'any 97, si no m'equivoco, no? Que és quan s'adjudica, sent ministre, si no m'equivoco, Josep Piqué, els estudis, diguem, d'exploració, que es diuen, que es deien d'investigació, a una empresa que en aquell moment era de capital canadenc. Jo el que faig, i per tant aquest projecte ja estava a la planificació, jo el que faig és, en un determinat moment, que s'actualitza la planificació del sistema de transport de gas i d'electricitat, on hi ha decenes de projectes, molts d'ells de línies elèctriques, altres de gasoductes, no? Segurament el més important, el Medgas, el segon gasoducte que es va fer i que està en funcionament, que ve d'Argèlia. En un determinat moment en el que el consum energètic està disparat i creix més del que creixia l'economia, que creixia el 3%, en un moment en el que es va signar el primer pla de reducció d'emissions fruit d'una directiva comunitària, que implicava, entre altres coses, començar a tancar centrals de carbó i, per tant, substituir-les per centrals de cicle combinat de gas, és en aquest context que calia fer dipòsits d'amagatzematge de gas, perquè també hi ha una directriu de l'Agència Internacional d'Energia que ho obliga. Jo vaig ser ministre 2 anys, vull dir, no tampoc és... Si no es declara un projecte prioritari, es van declarar molts de prioritaris, no només aquest, el més gas, el més important.
Hi havia algun informe negatiu?
No hi havia informe negatiu, perquè no, en aquest moment...
L'Observatori de l'Ebre segur.
No, això és després, perdoni vostè, però això és després. Miri vostè la seqüència, no es deixi intoxicar, miri la freqüència, és a dir, és... Això quan s'aprova és l'any 2005, no hi ha informe de l'Ebre. I això només implicava la planificació, la possibilitat de que es pogués continuar fent estudis sobre aquest projecte, sobre aquest i sobre altres dotzenes de projectes. I això és el que correspon al meu mandat, pura i exclusivament. Jo no vaig tenir cap relació amb aquesta empresa, no vaig signar
vull dir, cap paper, no sé si va designar alguna cosa al director de la seva indústria,
sinó també que valorés com la resol el govern del PP al final.
Sí, però a això vaig, perquè sent president de la Generalitat sí que vaig intervindre en aquest tema. I és l'any 2008 que és quan s'adjudica el projecte. S'adjudica el projecte, vol dir que es tenia que fer el projecte, però no estava fet, eh? Es tenia que fer l'estudi de declaració d'impacte. Es tenien que fer els estudis executius d'aquest projecte. Això l'adjudica ja no Joan Clos, l'adjudica el ministre Sebastián, que va succeir al Joan Clos, que m'havia succeït a mi. Molt bé, doncs això l'adjudica i dins dels terminis que hi havia, el govern de Catalunya, presidit per mi, presenta una al·legació a aquest projecte. I tot just com tenien coneixement d'aquest informe de l'Observatori de l'Ebre i teníem alguns elements més per pensar que era necessari, diguem, fer un estudi de caràcter geològic, varen formular aquesta al·legació. O sigui, el govern, presidit per mi, va formular una al·legació al Ministeri d'Indústria de que era necessari fer un estudi per part de l'Institut d'Estudis, de l'Institut Geològic de Catalunya, per la possibilitat aquesta que podia haver-hi de tal. I es va desestimar. I es va desestimar per part del Ministeri i del ministre que hi havia en aquell moment. I a partir d'aquí, vull dir, bé, van començar a treballar en el projecte. Per cert, que ho van fer fins i tot la part terra al País Valencià, diguem, per evitar-se
problemes
amb Catalunya, vull dir, o sigui, ho dic perquè...
I de tot allò hem arribat amb això. President Montilla, no tenim bast temps per remés, sinó només per agrair-li la presència avui al Conversa de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i fins una pròxima ocasió, eh? Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a l'Enric Sierra, Joan Maria Claveguera, de l'Edassa, Maria Jesús Cañizares, Torrent i Santa Bé, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.